Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. Anya, anya, anya.
Molt bona nit, benvinguts a l'Anem a la muntanya. Avui dia 17 de febrer, anem avançant en aquest mes de febrer, mica en mica, però amb constància. Ja tornem a estar aquí, un dia més, a l'estudi 1 d'Ona Codinenca. Tenim a tota la família del programa ben assentada ja en les seves cadires. I tenim un convidat especial que es diu Leo, que el tenim aquí a la peixera amb el Pau. I el saluda... Mai que el saludi, el saludaré i haurà de marxar, perquè ha d'anar a sopar, però primer mai que volia quedar-se aquí i ens està saludant tot. Ja s'anirà a sopar, ja el seu pare, la seva mare també, molt... ha vingut abans aquí el programa d'abans del Tu Jugues, ha vingut i el Leo s'ha quedat perquè volia sentir-me com faig ràdio i saludar-lo. L'he saludat i ara marxarà a sopar. Gràcies per venir. Torna ben aviat, Leo, que aquí falta gent. Mira, hi ha cadires buides, Gràcies. La resta del programa, com esteu? Com ha anat la setmana? Tot bé?
Molt bé.
Dijous va ser el dia de la ràdio.
Sí.
Dia mundial.
Sí. Tenim el programa aquell dia.
Sí.
Saps on vaig anar, Pep, aquest cap de setmana?
Vaig veure alguna cosa de l'os.
Sí, vaig anar a la festa de l'os... de Sant Llorenç de Cerdans.
Jo et segueixo més la teva companya, que és la que té més seguidors això a Instagram, que fa molt bones fotos, i vaig veure que havia
anat. Jo també faig bones fotos.
També. Però primer miro ella i després miro les teves.
Molt bé.
No ella, vull dir, el seu Instagram. Ja m'entenc. I ho vaig veure. Abans es feia amb un os de veritat, em sembla, oi?
Abans es feia amb pell d'os de veritat, però quan això, van deixar d'haver-hi ossos, van dir, bueno, poder que ho fan de mentida.
On la fan, aquesta festa?
La fan a tres pobles.
No?
No. La fan a tres pobles de la Catalunya Nord, que són Prats de Molló, Sant Llorenç de Cerdans i Arles de Tec. Que jo sàpiga que són aquests tres pobles.
I bé,
podria ser. El que he mirat, oficial, a les dates que posen, sí que...
I bé la festa. Sí,
molt bé. Moltíssima gent. I bé. Una festa aquestes antigues.
Bé, molt ràpidament, o sigui, és una, com una veneració a l'os o és un odi a l'os?
No, la història va de que hi ha aquestes èpoques, els ossos es van despertant, i representa que aquest era un home os que baixa de les muntanyes... I el que fa, doncs, és a part de que té molta gana, doncs representa que suposadament també va calent, per dir-ho així. I empaita molt a les noies. A més de menjar-s'ho tot, el que troba, empaita molt a les noies. I és una persona disfressada de dos, que va amb batomada.
Anava, jo en crec uns quants d'aquests, que sí. Menys, no només.
Va amb batomada i va...
No,
jo en tinc un que està molt a prop, davant meu.
No.
Doncs va embatumada i va perseguint a la gent. I llavors tota la gent que veu estacada amb aquest, aquest sutge, al final és que l'os representa que l'ha com transformat o la... I després a la plaça representa que, bueno, hi ha diferents personatges i quatre o cinc pastors que el persegueixen i després a la plaça, doncs, fan un parell de danses i el,
el maten.
I osses també n'hi ha? Osses? N'hi ha?
Hi ha quatre ossos.
No vas quedar mascarat
o no? Jo no vaig quedar mascarat. No, és que eren carrers...
Ai, jo penso una mica diferent, igual.
No,
no. Carrers molt estrets. La barba no és que sigui dos, és que em fa mandra afaitar-me.
Molt bé. Resta del programa, integrants del programa, bé? Tot bé?
Bé, anem fent.
Fabio Bars, gent de Peixera, tot bé, també?
Tot bé.
Carai, estava ara, flipar, estava amb el mòbil, és una màquina, és una màquina.
Sí, perquè estava acabant de comprovar una cosa, uns problemes que hem tingut amb el Ton i volia provar d'entrar com si estigués a Suècia, diguem-ne.
Moltes gràcies una vegada més per estar aquí amb tots nosaltres. Passarem a l'editorial, no? Passem a l'editorial. Toni, tens a punt?
Sí.
De què parlem avui? Que
avui farem un exercici de solidaritat amb els pagesos.
Ostres, és un tema molt de moda, eh?
Els pagesos estan molt maltractats i des del punt de vista excursionista formen part de la configuració del paisatge.
I tant.
El paisatge no són només muntanyes,
són muntanyes, conreus, rieres, platges, mar... I ells són una peça important per mantenir el paisatge d'una determinada manera. I també fan de tallafocs, els conreus fan de tallafocs quan hi ha un incendi.
I a més, jo vaig tenir de professor Martí Boada, que va venir aquí un parell de cops, em sembla, va dir que, o sigui, amb un paisatge de camp, de pagès... sembla el contrari, però hi ha més biodiversitat que en un paisatge de bosc.
Exacte, sí.
Hi ha molts animalons entre les parets...
Sí, perquè hi ha menjar, esclar.
I que és un ofici que, al final, sembla que només facin falta advocats, però...
Bueno, perquè...
Diu, d'advocat en necessitem un cada any. D'arquitecte necessitem un a la vida. Diu, però de pagès necessitem un tres cops cada dia per menjar.
Però ha sigut víctima d'escalet, és víctima del diner i això. Que...
Víctima de les multinacionals i dels supermercats
i
de tot això que els hi fixen uns preus de misèria.
Molt bé, si us plau, sintonia de l'editorial, defensarem els pagesos.
Doncs bé, com dèiem, la pagesia reclama canvis legals per frenar la davallada dels preus i una nova política agrícola europea. Fa molts anys que dura la crisi de preus dels productes agrícoles, però és un fenomen, com dic, que ve de lluny. El sector primari fa dècades que pateix la pressió de les grans cadenes de venda i els grans productors que controlen el mercat i, per tant, els preus. Els petits ramaders i agricultors són els que en surten més perjudicats. El context d'un comerç cada cop més globalitzat és l'altre factor letal, les importacions de països tercers, on les condicions socials i mediambientals són menys rigoroses, suposen una competència contra la qual es fa difícil treballar. Els resultats són uns preus sovint per sota dels costos de producció. A l'Horta Valenciana, per exemple, hi ha pagesos que diuen que les taronges se'ls paguen ara a un preu inferior al de fa 40 anys i, com a conseqüència, un lent però inexorable abandonament de les explotacions i l'envelliment de la pagesia. No ens ha d'estranyar, doncs, que el camp es buidi, com ha evidenciat la reacció política a Terol, per exemple. Tot plegat està passant una factura difícil d'assumir pel sector primari. La paradoxa és que aquesta duríssima realitat conviu amb l'eclosió de la filosofia alimentària del quilòmetre zero, és a dir, amb una demanda creixent de productes de proximitat i de qualitat, productes amb garantia ecològica. Una exigència que també promouen les administracions. No haurien de ser dues realitats contradictòries, però a la pràctica és el que passa. Hauria de quedar clar a tots els agents implicats que només es podrà garantir una alimentació saludable i respectuosa amb el medi ambient si hi ha una pagesia pròspera i dinàmica, que pugui viure dignament dels fruits de la terra i del bestiar, cosa que no només ara no passa, sinó que, amb les excepcions que es vulgui, que n'hi ha, en conjunt va en direcció contrària. El camp agonitza, i per això ha esclatat la protesta. El crit d'emergència que la pagesia va fer l'altre dia amb les tracturades unitàries amb productors, sindicats, patronals, entitats, partits i representants d'administracions a Lleida i també a València i altres ciutats d'Andalusia. Cal escoltar la veu dels pagesos i pageses. El món rural està al límit. Sense un camp productiu viu i vivible, el país quedarà orfe de paisatges cuidats. Tindrem un territori més exposat a incendis i quedarà més a la mercè dels grans grups agroalimentaris amb les seves pràctiques sovint abusives i deslleials amb les relacions comercials. Si la llei, doncs, no atura o insostenible descens dels preus d'origen i si la política agrària europea no s'adapta a les necessitats d'un camp ofegat i efectua més una nova retallada dels fons destinats a ajudar la pagesia, el camp, amigues i amics, el camp català es podria quedar definitivament sense futur. I acabo explicant una anècdota que va passar fa molts anys. Em van explicar que un pagès va posar una nota amagada entre les fulles d'una col. A la nota hi posava una cosa així. M'han comprat aquesta col per una pesseta. Això era quan encara es pagaven pessetes. M'agradaria que em diguéssiu, si us plau, quan n'heu pagat vosaltres. I després posava un número de telèfon. I res més, amigues i amics. Això és tot. Fins dilluns que ve. Adéu-siau. Doncs bé, avui m'he buscat quatre dites i refranys populars que fan referència al pagès, al món pagès o al pagès o a la pagesa. N'hi ha un que diu: el pagès i la falsia varen néixer el mateix dia. Un altre que diu: pagès de fira i mercat mai no serà acabalat. Un altre que diu: pagès i ramader, pagès sencer. I un final que diu: pagès, pagès, si et vols salvar, la fava espessa i el cigró clar.
Moltes gràcies per aquesta editorial i aquesta defensa de la pagesia, que està molt de moda, atenció, perquè està canviant una mica tot, no?, una mica. Sí. S'està manifestant bastants jocs a Espanya, i ha passat molt desapercebut a la premsa espanyola, però hi va haver una manifestació a Castilla i León de 50.000 persones demanant més autonomia per allà. Vull dir, està canviant.
Bueno, em sembla que el que estan manifestant és que es volen separar Castella Lleó de Castella-La Mancha.
Sí, no
sí, perquè Castella... aquesta manifestació era d'això, em sembla.
No, Castella Lleó de Castella Lleó es vol separar. Castella-La Mancha és cap a l'altra, és l'altra, és Albacete.
Ah, això, tens raó.
Volen crear una província
dins
Lleó...
de Castella Lleó hi ha, sí, hi ha dues.
Però jo ho he sentit avui al Monaracú, i és molt per això la pagesia, perquè hi ha molta pagesia, sí, ja, sí, està, sí, molt abandonada, i
està molt
a veure,
i
molt a veure això.
S'estan
buidant molt.
S'estan buidant els pobles, la gent marxa, no hi ha futur.
No hi ha futur.
Si no hi ha futur, ho pagarem tots, i perquè tant, la pagesia i tant, és un element essencial a la nostra vida.
I tant. En continuem parlant, segurament els pròxims anys.
Segurament, sí, sí.
Moltes gràcies, Toni, que per molts anys més en puguem anar parlant de tot això. I passem al que dimecres. Josep, també per molts anys més podem anar explicant excursions de dimecres. On anem avui, on ens portes? Bona nit.
Avui us passaré una sortida que vam fer al Roc dels Llamps i al Costa Pubilla.
Molt bé.
A la Serra del Montgrony.
Molt bé, anem cap a Mugrony, Serra de Mugrony. Mugrony,
Serra de Mugrony.
Colla de dimecres.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. La colla del dimecres torna a estar aquí amb vosaltres per passar-vos a la redacció que hem dit abans, que anirem a fer el Roc dels Llamps i el Costa Pubilla, des del Santuari de Montgrony. Aquesta ruta circular careneja pels cims més alts del Montgrony i ens proporciona una visió espectacular del massís de Puigmal, de la Vall de Núria, el Pedraforca, el Cadí i fins i tot molts cims de la costa de la Cerdanya. Iniciem la caminada per un sender poc evident a l'entronc de la pista del Mas Vila, a la carretera del Santuari de Montgrony. Aquest tram inicial està marcat amb senyals vermells bastant desdibuixat i ens porta al Prat Amorriador, des d'on veiem el pic de la Coma Armada que oculta el nostre primer objectiu. Des d'aquí tracem el nostre ascens pel flanc est de la Coma Armada, buscant la ruta més assequible. Passem pel Pla dels Coms i estem vorejant la muntanya, tot cara amunt. Anem seguint per camins de vaques, prop d'una torrentera. Estem caranejant per tota la serra fins que s'instueix un corriol amb algunes marques de color groc. Les anem seguint i ens porten fins al Coll de la Bona. És un important coll ramader. Separa l'Emperadora del Costa Pubilla i es troba a 1.890 metres d'altitud. Deixem el Coll de la Bona i seguim a mà dreta per començar a fer una ascensió que ens portarà al primer objectiu d'aquesta sortida, que és el Roc dels Llamps o Tossal de Mayans, de 2.051 metres. Excel·lent panoràmica. Ara, sense gaire desnivell, seguim de front per la carena, tot seguint el filat de demarcació. I amb una dreta ascensió arribem al cim del Costa Pubilla, al Pla de Pujals, de 2.056 metres. Tal com hem dit al principi, les vistes tenen un gran panorama. Comencem la baixada per l'altre cantó. fins al coll de la Coma Armada i per camp a través iniciem un llarg descens fins a arribar de nou al Prat Amorriador, lloc fet al matí de pujada i arribar al punt de sortida i a l'aparcament. Ha estat un recorregut de 9 quilòmetres 100 metres, un temps de caminar de 4 hores 5, un temps total de 5 hores 28, amb un ascens acumulat de 759 metres. Han participat en aquesta sortida 10 membres de la colla: en Joan Font, en Josep Valls, en Isidre Ponti, en Jordi Ponti, na Teresa Ponti, en Xavier Trobat, en Josep Miquel Martínez, en Pere Castellví, na Teresa Plaquer i un servidor, Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins la propera setmana.
I després de l'excursió amb la colla de dimecres, excursió magnífica, que va ser a Mugrony. He estat a la Serra de Mugrony, però no he estat al lloc que has dit.
És una mica alta, està molt bé.
Lloc magnífic.
Sí, és molt bé. Té unes vistes espectaculars.
I tant, sí. és molt, molt ben parida. Ens n'anem cap a les llegendes d'Albert Azenga, sí. Els contes de...
Passem un...
Pep, com ho saps que és ben parida aquesta vista?
No, bueno, des d'aquí dalt no.
Doncs no ho saps si és ben parida o mal parida, no, perquè no hi has anat.
No, és veritat. Però bueno...
Però se l'imagina,
ja
perquè té molta imaginació.
Ja t'ho perdono, ja t'ho perdono.
A Mugrony he anat, no, a la Serra he anat, però que han de pujar fins... L'he com passat per allà, això. M'ha enganxat aquí,
Bueno, doncs res, farem un conte, passarem un conte d'aquests que explica l'Albert Estengre, que els que traiem de la pàgina digital del diari Vilaweb, i el títol del conte que avui passarem és Les maduixes, que amb sucre o mel doncs queda molt bé. Quan vulguis.
De vegades els contes expliquen coses que han passat. De vegades se les inventen, de vegades no són veritat, i de vegades jo penso que explica coses que no poden ser. Com aquesta història que us explicaré ara, perquè en aquesta història resulta que hi havia una mare que tenia dues filles i resulta que n'hi havia una que se l'estimava molt i a l'altra no se l'estimava gaire. Això no pot ser. Però bé, el conte diu així. Aquella dona que tenia dues filles, i de les dues a una l'estimava molt, ja ho he dit, i a l'altra no gaire. I aquesta que estimava molt justament era una beneita, una pesada, una que es pensava que era la més maca de totes elles, i de tan maca que es pensava que era, diuen i expliquen que no li agradava ni gota de treballar. I tota la feina, la mare, l'encarregava en l'altra filla. En l'altra filla, que li queia malament, que no se l'estimava. I en canvi l'altra noia era molt espavilada, molt maca, i sempre anava com una daina per tot arreu, i era molt simpàtica. Doncs bé, resulta que la mare un dia va pensar: a veure si en aquesta filla tan espavilada que diuen que és, me la trec del damunt i que se'n vagi de casa. I com ho puc fer? Ja està. La mare va trobar una solució, la va cridar. Diu: noia, vine cap aquí, agafa aquest cistellet i te'n vas a buscar maduixes, que al teu pare li agraden molt. Ah, i no tornis fins que no tinguis el cistell ple de maduixes. I la filla li va dir, però mama, ara és gairebé l'hivern, ara no n'hi ha de maduixes, les maduixes només són per la primavera, vés-te'n a buscar maduixes i no tornis fins que no en tinguis el cistell ben ple. La mare va pensar que d'aquesta manera la filla no tornaria mai més i la filla, tota amoïnada i disgustada, se'n va anar cap al bosc, on havia d'anar, si no buscar maduixes, cap al bosc se'n va anar, i pobre fill, allà en el bosc, esclar, no en va trobar ni gota de maduixes. I ell anava caminant, buscant-ne per tot arreu, però no n'hi havia, i no tornaven enrere perquè pensava, si torno cap a casa, la mare, com que no porto maduixes, no em deixarà entrar i em renyarà. Què va fer la noia? Continuar endavant. I allà baix de tot, va veure que hi havia una cabana amb una miqueta de claror. S'hi va acostar, ja era de nit, va trucar a la porta i va sentir una veueta que li deia, hola, qui hi ha? I de seguida una altra veueta que deia, hola, qui hi ha? I després una altra veueta encara que deia, hola, qui hi ha? I una altra que deia el mateix, hola, qui hi ha? Em va sentir 12 de veus, 12 que deien hola qui hi ha. I cada vegada les veus eren diferents, però cada vegada eren més greus. I l'última que va dir hola qui hi ha, va dir hola qui hi ha. La noia va quedar molt sorpresa. Varen obrir la porta i al darrere de la porta, dintre d'aquella cabana, hi havia 12 persones. Grans tots ells, 12 homes, amb barbes. Un fins aquí i l'altre més llarga, fins que el que tenia la veu més greu, més gruixuda, duia la barba per sota del melic. La varen fer entrar. Què et passa, nena? Li va dir aquell, el més greu, el més gran de tots. Què et passa, nena? Què vols? Què vens a fer per aquí? I ell ho va explicar. Diu, és que la meva mare m'ha encarregat que vagi a buscar maduixes perquè si no, no em deixo tornar a casa. I és que em sembla... I es va posar a plorar, pobreta. Em sembla, va dir, que no m'estima la mama. Sí, que t'estima, ai, no ho sé pas. I diuen i expliquen que aquests 12 homes que l'estaven en allà aixoplugant, que li varen dir que passés, li varen dir que tranquil·la, que a casa seva s'hi podia estar, que no s'amoïnés, que mengés el que volgués, que dormís, que descansés, que l'endemà tot ho arreglarien. I quan la noia va haver menjat, va haver begut, es va haver adormit, vet aquí que quan es va despertar, tots 12, aquells 12 homes els tenia allà al seu voltant del llit i li varen preguntar, a veure, què et passa? Què vols? I ella va tornar a dir que avui he d'omplir el cistell de maduixes, però ara en aquest temps. I li varen dir que aquells 12 eren els 12 mesos de l'any. Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre. I el desembre, que era el més gran de tots, no sé si el més savi, però el que manava, va dir, maig, surt a fora i fes la teva feina. I el maig, el mes de maig, que és quan surten les maduixes, vet aquí que el mes de maig va sortir a fora. I tot era nevat, però quan ell va sortir a fora, va fer així amb la seva mà. I tota la neu es va fondre. I allà on ell va tocar, vet aquí que les plantes es varen revifar, varen sortir, varen florir, i al cap de no res, tot allà al seu voltant, al voltant del mes de maig, era ple de maduixeres i, esclar, de maduixes, ben dolces i ben bones. I els mesos li van dir, agafa, tu tranquil·la, agafa i carrega el cistell ben ple, i ja te'n pots anar cap a casa teva. I la noia, tota contenta i agraïda, va omplir el cistellet de maduixes i se'n van tornar cap a casa seva. I la mare, quan la va veure, tornava a dir, Has tornat? Diu, sí, mare, amb el cistell ple de maduixes, aquí el teniu. I la mare va agafar una maduixa i la va tastar. Diu, i ben bones que són, on te les has trobades? I ella li va explicar tot el que li havia passat, que s'havia trobat en aquells 12 mesos de l'any i que, esclar, el maig, que és quan surten les maduixes, l'havia ajudat, però que si hagués volgut pomes, li hagués sortit un altre mes, el mes en què surten les pomes. I la mare va quedar tot així, rumiant, i la seva germana, aquella que era tan antipàtica i que es pensava que era més maca de totes, va dir, doncs jo també ho vull, perquè jo vull moltes flors per guarnir-me i per estar ben maca. I, doncs, on és que ho has trobat? I la germana antipàtica li insistia, on és que has trobat aquests 12 mesos, que jo vull també el maig o el juny, que facin florir les flors per mi, per estar més maca encara. I expliquen que li va assenyalar, doncs mira, vés-te'n cap allà, i en allà hi ha la cabana. I la noia aquella, jo no sé, si és que es va equivocar de camí o no sé ben bé què li va passar, però aquella noia antipàtica se'n va anar cap a aquell indret i diuen que encara ha de tornar. Potser continua caminant buscant. Potser li va passar alguna cosa i es va glaçar perquè feia molt de fred. Jo no sé què li va passar, però a casa aquella noia no hi va tornar. I així és com va acabar la història d'aquella mare i aquelles dues filles. Ai, ves.
L'entrevista de la setmana.
Després del conte d'Albert Estrenga, estem ja en el temps... Moltes gràcies, Joan, pel conte. El setmana vinent, un de nou. Estem ja en el temps de vista central del programa d'avui. Avui tenim a Pep Parés i Pep Sans, com sempre, ens faràs una petita presentació del Pep i començar la entrevista.
Sí, bé, bona nit. Segurament ja el coneixeu tots, Pep Parés, el capità d'en Siam. Va ser durant molts anys, durant uns anys, va fer el paper de capità d'en Siam, però avui no el tenim per això, sinó el tenim perquè també va ser fundador i director de la Pirena durant 22 anys. Bona nit, Pep.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, molt bé, aquí. Aquesta entrevista que està preparada des de fa 3 mesos,
I tant, i tant.
Aquesta noia que se n'encarrega, que la veritat que ho fa superprofessional.
Sort de la Teresa en tenim, que si no...
Faràs posar vermella, Pep?
Doncs, Pep, ja et vam tenir la temporada passada pels 25 anys del capità Siam, però aquesta ja vam dir que ho faríem per parlar de la Pirena. La primera pregunta jo crec que és essencial, que és com va començar, no?, la Pirena. Com va arribar a ser d'un pensament o una idea a ser realitat?
Sí, doncs, mira, això era l'any 89-90, que jo estava escrivint uns guions d'una sèrie per TV3 que es deia Les aventures de Pol Mort, que se'n va fer 15 capítols, i mentre estava com passant molt temps davant de l'ordinador, a casa i així, doncs uns veïns d'aquí a Masnou van tenir una cadellada de gossos nòrdics. I com que molts nens meus ja feia temps que parlaven de tenir un gosset i així, i ells a més estaven amb l'edat de 10, 11 anys, doncs els vam anar a veure, sabent que evidentment si anàvem ja que ens en tornaríem amb un gosset. I així, vam agafar el Xau, l'únic gosset pelut que hi havia, amb una cara nòrdica molt maca, amb un pèl molt maco, i ens vam portar cap a casa. I llavors el Xau una mica la distracció dels nens, però també quan estava cansat d'estar en l'ordinador així, doncs me'l treia i anava a passejar amb ell i així, no? I bé, llavors va ser quan em va fer gràcia aquesta raça nòrdica, vaig començar a adentrar-m'hi i fins a acabar, doncs, llegint Jack London, La crida del bosc, Ullal Blanc, tot aquest imaginari de llegendes del Gran Nord, no? I a partir d'aquí, doncs, vaig començar a pensar en la possibilitat de fer algun esdeveniment amb gossos, però abans volia entrar més dintre el que era l'esport, i llavors vaig posar contacte amb gent de Sabadell, que tenien alguns gossos també, que havien fet algunes, anaven d'algun trinou de 5 o 6 gossos, llavors també amb un noi que estava a vaquera d'Aret, que també passejava gossos, i vaig anar allà, em van donar les primeres orientacions i així, i a partir d'aquí vaig començar amb un gos, i vaig ser dos, tres, fins que no hi van cabre a casa, i llavors vaig llogar una zona on tenir-los, on poguessin estar bé i tal, a la vora de casa, i a partir d'aquí va ser quan vaig pensar a veure si podia fer una cosa que fos puntual d'un any, inclús m'imaginava una cosa així surrealista, o el Canigó, una taula allà, una muntanya al mig de la neu, amb unes copes de vidre i tal així, amb gent en frac, amb 300 gossos nòrdics envoltant-la i una música d'òpera i tal, no? Tot això era molt maco, com idea així visual i acústica, però, clar, era per fer-ho una vegada i prou, no? I llavors va ser com se'm va ocórrer, doncs, mirant d'altres curses, d'altres llocs del món, com l'Eri Tarot, allà amb el Mario Ferrer Rodríguez de la Fuente, que anys més tard ja aniria i participaria en mitja carrera, també, i va ser a partir d'aquí, doncs, que se'm va ocórrer fer una travessia que no fos només una competició pura i dura, sinó que resaltés altres valors, com la promoció dels Pirineus, el respecte a la natura i, sobretot, el respecte als animals. I a partir d'aquí va ser, doncs, com em vaig posar en contacte amb una sèrie de gent. Vaig estar 3 anys que vaig tenir com a soci la productora Cromosoma, amb el Salvador dels Rius, que era la que després va triomfar tant amb les tres bessones, clar, les que va per tot el món. I a partir de la tercera epidèmia ja la vaig fer jo sol, ja diguéssim, no? I així fins als 22 anys.
Déu-n'hi-do. Perquè, clar, de la primera ja va tenir un petit ressò, però quin va ser en el moment que la epidèmia es fa més important o ja comença a ser molt important, diguem-ho així?
Clar, jo recordo com a inventor de la criatura, com a la criatura, i doncs anar a les ràdios, o per exemple anar a televisió, i estar parlant amb el director de programes de televisió espanyola, i em deia, però els nòrdics en els Pirineus? Sí, però a veure, en els Pirineus mai perros nòrdics? No, però tenim els perros nòrdics, i tal, llavors li ensenyava unes imatges molt boniques, gravades aquí, doncs, a Port del Comte, en aquell cas concret, que hi tenia una casa jo, i aquestes imatges eren molt maques, a més, no? I diu, home, no, són bonites, però si nos les enviais gratuïtamente, pues a lo mejor las pasamos i tal, no? I així ho vam fer, vam anar enviant imatges a totes les cadenes de televisió, així, fins, doncs, que es van adonar que això tenia audiència, no? I que la gent hi agradava veure els gossos i la natura i el que explicàvem nosaltres i així. I a partir d'aquí va ser, doncs, com va anar creixent. També a nivell esportiu, molts corredors d'arreu del món es van assabentar de la cursa, de què anava bé, de què ho intentaven fer seriosament, i doncs va començar a venir gent, doncs, d'Alaska, de Canadà, d'Estats Units, d'Argentina, de Rússia, de Noruega, de Suècia, de Finlàndia, Alemanya, Holanda, França, Espanya, Itàlia, etcètera, de Txèquia, i així, doncs, la carrera va anar agafant nom fins a convertir-se amb la segona carrera del món, amb més repercussió mediàtica, tret de la Edith Arad, que és on va morir el Ferro de la Fuente i Alaska, perquè aquella passava per unes cadenes de televisió als Estats Units, i és que amb la gentada que són allà, qualsevol cosa que passa per allà la veuen milions de persones. Però aquest prestigi va ser també degut, doncs, a una gent molt ferma amb la qual vaig treballar, i que, sobretot, l'equip de prospecció de Pirena, perquè, esclar, he anat a Finlàndia a veure algunes curses i allà posen un arc, posa estar, sortida, una moto marca una mica i va posar tant alguna senyal, i al cap de 1.000 quilòmetres posen finish, arribada, no? Yeah. I s'ha acabat, i no tenen neu per dar i per vendre, llocs per passar per dar i per vendre. En canvi, aquí ens hem de moure sempre entre la franja, ens havíem de moure entre la franja de 1.700, 2.200, 2.300, que era on hi havia la neu. Clar. I cada vegada que baixaves d'aquí, doncs llavors l'havies de recuperar creuant la vall per baix, amb cotxes o que sigui, tornant a portar els gossos a l'altra punta, i els trineus per poguessin reemprendre la travessia, doncs aquest nivell on la neu existia. I per això l'equip de prospecció nostra era un equip extraordinari, doncs, perquè buscava la neu per sota les pedres, no? i li hem fet miracles, no? Llavors que deien, hosti, però ja hi podrem passar, tal. I inclús doncs, em deien, vine, Pepi, perquè ho has de mirar, tal, perquè ells sabien que jo, a part del director, esclar, era Muixer, també conductor de trineu, uh-huh. i per tant, doncs, el meu punt de vista doncs, tenia com a organitzador i com a esportista.
Clar.
I llavors anàvem allà, deia, doncs sí, hosti, és veritat, fent aquest pas per aquí i tal, aquí és un pas una mica delicat, però posarem aquí uns controls per garantir que si en el Muixi, el conductor trineu, se li escapa el trineu, que puguin agafar més avall i tal. I, en fi, així fèiem etapes precioses com a Aragó, a la Partàqua, no? Allà, sota Penyatelera, que eren etapes meravelloses al mig de la natura més, més bonita que hi ha. No?
Perquè, clar, és el que comentes. Imagino que cada any, no sé de quantes etapes hi havia, si sempre hi havia les mateixes etapes o no, però cada any s'havien sí, d'anar canviant.
Eren dues setmanes. Mica, no? Eren dues setmanes. És una de les carreres més llargues de temps del món.
Dues setmanes.
Per seguir aquest fil, que moltes vegades començàvem a Navarra, Aragó, Catalunya, Andorra i França, no? Llavors acabàvem a la Molina, sempre vam acabar a la Molina. Excepte la primera, que la vam fer al revés, de la Molina fins a Formigal, no? I el que vaig voler des d'un bon començament, jugava a fort meu el fet d'haver estat molts anys treballant en mitjans d'informació i també saber com volen les coses, com se'ls ha de presentar, el nivell de les cintes i tal. Llavors vaig procurar que hi haguessin a nosaltres gent com en Jaume Altadill, que era un home que ha estat a l'Himalaia i ha estat llavors treballant de càmera de televisió molts anys a TV3, un gran expert, un gran fotògraf. Doncs, clar, tot era realment gent de qualitat que traien imatges espectaculars. Clar. I és a partir d'aquí doncs, que això va anar guanyant el públic, no? I va arribar a un punt que recordo que a TV2 Nacional, a tota Espanya, doncs teníem mitja hora de retransmissió de 8:45 a 9:00, abans de les notícies. Per tant, la notorietat de Pirena va ser extraordinària en aquella època, no? Parlo dels anys 2000, 2006, 2001, 2002, 2003, 99 també...
I això, comentava que, clar, cada any imagino que deuries o deuríeu inventar-vos recorreguts, perquè no sempre nevava de la mateixa manera, ni en un cantó ni l'altre, no?
Sí, sí. No només això, sinó que en total érem unes 250 persones, 600 gossos, 100 vehicles, i amb aquestes persones hi havia, doncs, 100, l'últim any, 117 persones d'organització. Perquè tot collés, no? I llavors, imagina't en un moment determinat que et diuen, sempre hi havia plans B i plans C, no? Diuen, escolta, no podem anar aquí perquè resulta que no hi ha neu, que una pluja l'altre dia, un vent del sud i tal, que és més mortífer que la pròpia pluja, un vent del sud perquè fon la neu com si res,
sí.
I hem d'anar a un altre vall. Doncs inventa't buscar un altre refugi o un altre hotel de muntanya, un altre... En fi, de fet, la gent que venia, tots teníem, com teníem tots l'obligació de portar sac de dormir d'hivern, d'altres temperatures, una capa d'exterior també, tenda de campanya, i això ho havíem de fer sempre, perquè en molts moments ens va salvar. Moments que ens van trobar amb coses d'aquestes, doncs tots vam acampar enmig de la muntanya, excepte l'equip de televisió, que no és que fossin els privilegiats, però havíem d'estar en un lloc cert perquè se'ns aquís el material, per poder fer la postproducció, per poder enviar les imatges cap a Barcelona i distribuir-les a totes les televisions, etcètera, etcètera.
Déu-n'hi-do.
Però vull dir que en aquest sentit, doncs anàvem inventant etapes, tot sí, sí. I que al final n'hi havia unes quantes que estaven molt assentades i que eren etapes per nosaltres cabdals, no? Perquè, per exemple, el Pla de Beret cap a Montgarri,
sí.
o inclús més avall, o Portainé, la mateixa Molina, o Plató de Vell a l'Arieix Francesa, que és l'estació d'esquí de fons més gran de tot el Pirineu, a darrere d'Andorra, o Andorra, que fèiem doncs, unes etapes molt variades, també molt maques. O sigui que hi havia com una tradició de passar per determinats llocs i la gent volia que cada any hi passéssim doncs, per la retransmissió que hi havia. A més, una de les coses importants de Pirena, perquè l'altre dia em deien, vosaltres donàvem moltes subvencions, oi? Dic, no ens van donar mai subvencions en el sentit que s'entén ara, no? Perquè sempre hi havia en el contracte la promesa d'un retorn, com a mínim, de 2,5 vegades el valor de la inversió. Per tant, quan acabava Pirena, teníem una empresa que havia seguit durant els 15 dies tots els resums de totes les televisions, perquè l'empresa Acceso, que és una de les grans empreses espanyoles, i llavors, i els diaris, i la premsa, i tot. Llavors recollia tot això i feia uns anàlisis i parlava del nombre d'impactes que havien, mediàtics que havien tingut, que les vegades que surt doncs, una marca o la mateixa Pirena a les televisions. No? Doncs recordo que els anys més importants havíem arribat a tenir 200 milions d'impactes mediàtics.
Déu-n'hi-do.
En diferents cadenes d'aquí, de França, d'Estats Units, sobretot de parla hispànica també, que els feia gràcia tenir veure neu i trineus i que es parlés en espanyol. No? I en aquest sentit va funcionar molt bé tota aquesta barreja de qualitat, d'imatge i de participació de les institucions de tot el Pirineu.
I també de la gent que estava darrere no només empenyent no només els mushers amb els gossos, sinó els que havíeu de pensar on havíeu d'anar un compte i l'altre. A més a més, el 2012 va ser l'últim any de la Pirena. Què va fer que s'acabés la Pirena?
Vam ensopegar dos o tres anys amb molt males condicions de neu, molt dolentes, de tal manera que recordo doncs, que veníem de Navarra i ja no vam poder fer res, perquè és molt baix l'altitud del Pirineu Navarrès. Després, a Aragó havíem de fer tres i no vam fer una petita, ridícula, tan d'enxú, en la zona del circuit de fons. Després vam venir al Pla de Baret, que era el nostre refugi, i vam fer les tres que corresponien, més les tres que no havíem fet. Ens en vam anar a Portainer i vam fer una de petitona en comptes de les dues. Vam haver de tornar, perquè no hi havia neu en tot el Pirineu, vam haver de tornar a Baquera Baret i estar dues etapes més allà, i allà ens va començar a nevar a base de bé. Va nevar tant, que ja no vam tenir més problemes amb tota la resta de Pirineu. Vam poder anar a França, vam poder anar a Andorra i acabar doncs, a la Molina, com sempre. Però va ser allò que mitja Pirineu la vam passar a Baquera Baret. No? Sí. I llavors també la crisi que feia doncs, que el recolzament econòmic de molts patrocinadors també minvava, malgrat que estiguin encantats d'estar en aquesta prova, que es donava prestigi, es donava doncs, respecte als animals, a la natura, etc. Hi havia una sèrie de valors el fair play que sempre hi havia, Pirineu, fins i tot era bastant inusual com a cursa, perquè, per exemple, si un corredor esperava ajudar amb un altre que havia doncs, caigut en estimball, amb els gossos i tal així, doncs se li compensava el temps que havia perdut ajudant a l'altre company, perquè no sóc que estigués, o sigui, perquè la seva generositat no fos castigada en el crono, no?
Sí.
I això era bastant inusual, i sort que estava escrit i estava en el reglament, perquè així ningú podia dir res, però alguns deien, oh, però esto, clar, això no pot ser, no, esto, una cosa és ser bona persona, però una altra cosa és ser un bon deportista, dic, no, però és que aquí hem intentat ajuntar les dues coses,
clar.
I els estrangers, com els d'aquí i tal. I això, de vegades agradava o no agradava, però quan tu eres la víctima i tu tenies l'incident i un company t'ajudava, ho agraïes enormement.
Clar.
Nosaltres, Pep, Ona Codinenca té molt bon record de la Pirena a Portainer.
Jo també, sobretot a Portainer, que vau muntar aquella tenda de campanya allà.
Vam fer soroll, eh?
Sí.
Jo vaig empaintar tanta gent que et sembla que ja s'espantaven.
Sí. No, va estar molt bé perquè, a més, era un dia d'aquests una etapa de neu, eh? Vull dir que... I era una nocturna, me'n recordo, que estava allà amb la vostra carpa, amb llum a dintre,
gravant-nos. Ens ho vam passar molt bé, eh?
Va ser un èpic.
I molt fred als peus, eh? Molt fred als peus.
Molt fred als peus, sí. És el gran problema quan no es va molt ben proveït, sí.
Doncs, Pep, comentàvem això, que es va acabar, dius que va ser part per la crisi que hi va haver, de falta de subvencions. No hi ha hagut cap altre intent de tornar a provar, aviam si funciona la Pirena?
A veure, els meus companys, l'equip més pròxim meu, que s'ho passaven molt bé en Pirena, que ho sentien molt i que havia agafat l'esperit Pirena, de companyia, d'estar a la natura i tal, han fet un club que se'n diu Gos Àrtic i han continuat fent carreres i organitzant en nom de la federació alguns campionats de Catalunya i d'Espanya i així, no? Però, esclar, la dimensió de Pirena és molt, molt difícil de tornar. Va ser fruit, doncs, d'un prestigi així treballat durant anys i anys i anys i anys, sí. D'uns pressupostos molt elevats i d'unes despeses molt elevades,
clar.
Que feien, doncs, que hi hagués professionals per tot, diguéssim, no? Des d'un equip veterinari, per exemple, doncs hi havia doncs, 4 o 5 veterinaris, però llavors hi havia, teníem acords amb la Facultat de Veterinari de Barcelona, de Granada, de Madrid, de Saragossa i de, com era, de La Corunya. I amb aquestes facultats de veterinària venien els estudiants allà i estaven els 15 dies amb nosaltres, fent treballs de camp, que per nosaltres era com un exercici de màxima transparència perquè ells veien com es funcionava, com es tractava els animals, com, i aprenien molt, sobretot sobre petites ferides i coses d'aquestes, i com s'havien de solucionar de seguida, i com es feia bé i tal. I vull dir que en aquest sentit hi havia doncs, a l'entorn d'això, i vam tenir també doncs, acords també amb d'altres facultats, universitàries, vull dir que s'hi barrejaven moltes coses.
Hi havia una xarxa molt gran darrere que ara poder... difícilment sí. Podria tornar-se...
Ara seria molt difícil, sobretot per això, no? Doncs perquè afortunadament vam gaudir d'uns bons pressupostos que ens permetien doncs, fer una gran cursa, gastar-nos molts diners amb l'equip de televisió, col·laboracions amb gent que... associacions de protectores d'animals, és com la gran festa que fèiem a la platja de la Nova Icària, una setmana abans de començar a Pirena, on s'hi reunien més de 20.000 persones. Clar. I allà doncs, convidàvem a totes les associacions i les protectores d'animals de Catalunya, i allà fins i tot fèiem desfilades per la gent que volia adoptar, és a dir, fent promoció, doncs, perquè tot aquest món tingués més força, i ja que Pirena en aquest moment ho podia oferir, doncs oferir-los aquest escenari per poder doncs, presentar els seus animalets i que alguna ànima caritativa doncs, els adoptés, i se'n van adoptar molts, eh? No en aquell moment allà, perquè també està prohibit fer-ho com un acte reflexe, sinó que tu firmaves conforme a la policia d'adoptar aquell negociat i tal, i llavors una setmana més tard el anaves a veure allà on estava, no?
Molt bé, molt bé.
I d'aquesta manera sabia doncs, que la persona que una setmana més tard continuava amb aquella idea, que vol dir que realment s'ho havia pensat seriosament el fet de tenir un animalet a casa.
Una gran feina. I... també m'agradaria parlar ara una mica més sobre el Muixer, no? Que molta gent a vegades, sobretot aquí, és una figura que no està... molta gent poder no sap ni què vol dir aquesta paraula.
Sí, clar. Muixer, si em permets, Muixer ve de... els colons francesos que habitaven Canadà, doncs en els gossos hi deien marx, 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 marxa, 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 sí. I ens tirem davant, marx, marx, marx. I aquí mash, 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 mash es va convertir en mash, masher i mashing, que és el som anglès, i s'escriu musher i mushing, que nosaltres ho vam ja catalanitzar i ho vam legalitzar, aquest terme, que va ser molta gràcia fer-ho, i és muixer, no?
Muixer,
M-U-I-X-E-R, musher, que és el nom que rep el conductor de trineus, no? L'home que va sobre el trineu.
Què significa aquí, ser musher?
Home, mira, jo et dic una cosa. De vegades faig algunes xerrades a universitats o a altres llocs així sobre esdeveniments i màrquetings i coses d'aquestes i sempre dic el mateix. El que està davant, d'una forma o altra, s'ho ha de creure i ho ha de viure. És com a París-Dakar, doncs, que va començar doncs, a vent-hi davant una persona francesa que era corredor, que havia viatjat per tot el món, que sabia amb què es trobaria. Jo, quan vaig començar a Pirena, doncs ja era musher, jo tenia ja 15 gossos, i durant 27 anys em vaig tenir entre 20 i 25 de gossos.
Déu-n'hi-do.
I jo anava a donar-los menjar al matí, excepte algun dia quan anava a viatge o tal així, jo els portava a Pirena, al principi era amb exhibició i tal, i fer alguna volteta per allà, si venia algun periodista i tal, i al final ja va ser meravellós perquè vaig poder portar els meus gossos a Pirena i tenia el plaer de com que l'organització funcionava molt bé, el plaer de poder sortir a trenc d'alba el primer que trepitjava les pistes amb els meus gossos, i això és una sensació, que un record que no me'ls pot treure ningú, perquè són preciosos, no me'ls pot esborrar, no? Perquè allò, el sol allà baix de tot l'horitzó, una esplanada de neu preciosa, el camí marcat just per passar-hi. Era per si llavors, en molt i tal, jo també anava avisant i trobava problemes, perquè hi havia giravolts on hi havia un determinat forat que tu ni el veies i en canvi els gossos tenien la sensació com si jo fos un amagatall d'algun animal i s'anaven directes cap a aquell foradet i els havia de corregir, no? I llavors deia, escolteu, el giravol aquest de tal del quilòmetre tal, tants metres bé, hi ha com un forat a la tanca i tal, mireu de tapar-la perquè els animals tenen la sensació que és un cau o alguna cosa i tots se'n van cap allà. Ah, molt bé, em deien. Pam, i així es continuàvem, no?
És una manera
però el
de
fet aquest de que, el fet aquest de que, doncs, en Pirena i així, doncs, jo pogués parlar com a director i els muixos sabessin que, a més, jo, com ells, també suava la samarreta amb els gossos, em donava credibilitat, no només amb això, sinó a l'hora d'explicar el que és el muixi amb les rodes de premsa, que es feien, les autoritats, ja sigui el Palau de la Generalitat, o el Palau del Govern d'Aragó, o la plaça Major de Madrid, o a Lleida, o a Andorra, i tal, doncs et donava la possibilitat d'entrar en detall i també de transmetre l'emoció que tu senties a la gent, no? Clar. Llavors, més tard sí que em va agafar de veritat, i l'any 95, doncs, quan vaig anar amb 6 gossos a la Patagònia, a la Terra del Foc i als Andes, i vam fer l'Andy Road, una cursa de travessia per totes aquelles muntanyes, al costat de glaceres, també, i va anar molt bé, vaig quedar segon, una quinzena de persones, d'equips, no? I va estar, llavors vaig tornar aquí, llavors vaig fer 6è del món a Itàlia, amb gossos nòrdics,
carai.
I llavors tercer d'Europa a Txèquia, i bueno, tot això, doncs, i d'aquí també va venir el fet de que doncs, la gent del Fira de l'Impossible, el Sebastián Álvaro, em convidés doncs, que volien fer dos documentals d'homenatge al Fira de la Fuente, i em convidés a ser el Muixer, a través del qual es anirien passant els documentals, ja que Félix Rodríguez de la Fuente va morir ja seguint l'Editarón, no?
Sí, sí.
I va ser això, va ser un plaer perquè vam seguir aquella cursa, una de les més llargues i dures del món, i ho vaig fer de la meitat fins al final.
Ha de ser espectacular fer això.
Sí, sí, la sensació de... Jo sempre havia dit que, perquè aquí passa que no te n'adones i acabes la neu al Pirineu, no? O has de repetir circuit.
Sí, clar.
Sempre havia dit que un dels meus somnis era poder-me adormir a dalt d'un trineu de tants quilòmetres, no? I allà ho vaig lograr, no? Perquè sota l'estret de Bering, la veïda Norton, doncs, sobre el mar glaçat, era allò que inclús vaig atrevir-me a passar sobre un patí i a seure'm amb el backsack, no?, en el sac de sardilla, i allà ben tapat, perquè anava realment tapat, anar tirant amb els gossos, i els gossos anaven seguint, perquè seguien també l'olor dels altres gossos que havien passat per allà, no? I va ser una experiència extraordinària que em van sortir dos capítols que es van passar per Televisió Espanyola i va ser molt maco. Sí, 5 setmanes a Alaska.
Doncs, Pep, ho hem de deixar aquí, amb aquesta superexperiència que vas tenir. Em sembla que ens ha tornat a fer curta, això.
Sí, s'ha fet curt. No acabaríem mai. Curt.
Sí. Però mira, ara estic bé perquè mira, aquest dijous passat també vaig estar aquí a Sant Feliu.
Sí,
ho han dit. Un homenatge doncs, que es va fer. Bé, vaja, ens van explicar com estaven ordenant tot el material de mossèn Dalmau, que es portaria a l'Arxiu Nacional de Catalunya, i que, vaja, vol dir que tot el seu missatge, tots els seus pensaments i la seva correspondència amb gent important i gent, molta altra gent, doncs no es perdrien, sinó que quedarien en un arxiu de cara doncs, que el futur els investigadors poguessin seguir aquest moment clau de la història de Catalunya i un personatge tan increïble com ho sent Dalmau.
I tant que sí.
Molt bé, Pep.
Moltes gràcies, Pep. Fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Plaer.
Moltes gràcies.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit. Adéu.
Bona nit.
I als últims minuts del programa els dediquem el temps i ha estat una de cap de setmana bastant primaveral amb unes temperatures gairebé de 20 graus o fins i tot han superat una mica. L'únic element destacat ha sigut boira, i vam tenir bastanta boira, però avui els vents han girat, un petit front ens ha portat vent de nord i el vent de nord és molt menys humit, gairebé no deixa humitat, és molt més sec i això ha provocat que les boires